Un dels equipaments sanitaris més esperats de la nostra illa, la nova base del 061 a Formentera, ja està en funcionament. En unes noves instal·lacions situades al costat de l'hospital i una inversió de 2,7 milions d'euros. La base té una superfície de 890 metres quadrats i compta amb espais per serveis generals, sala de descans, sala administrativa, aparcament per ambulàncies, vestidors i 13 dormitoris. Aquesta setmana hem escoltat el president Llorenç Còrdova i la consellera balear de Salut, Manuela García, pronunciar-se sobre la nova base del 061, però avui volem xerrar-ne amb en Javier Ribas, que és president del Comitè de Seguretat i Salut PTUs del GESAIP, és a dir, l'entitat pública empresarial depenent del Govern Balear de Gestió i Assistència Sanitària. Molt bon dia, Javier Ribas, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Bé, com rebeu aquesta obertura de la nova base del 061 a Formentera? Una obertura, entenem que molt esperada.
Sí, esperada, però amb una miqueta d'agridolça, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho han fet, com qui diu, amb nocturnitat i alevosia, perquè jo, de fet, ni tenia constància de que l'anaven a inaugurar. M'he enterat pels mitjans.
Caram. A més, és una inauguració que arriba tard. De fet, la mateixa consellera va anunciar aquí mateix a Ràdio Illa que obriria el març i finalment ha estat el juliol. Teniu alguna explicació d'això, d'aquest retard? Home, és veritat que el juny hi havia les europees, no es poden fer eleccions en campanya electoral, però a part d'això, sabeu alguna cosa?
No, de fet, no se mos ha donat en cap moment cap tipus d'informació i sobretot el que mos preocupa és que sapiguent que s'havia d'inaugurar, no s'ha fet una avaluació de riscos d'aquestes noves instal·lacions, o per lo menos en el Comitè de Seguretat i Salut no se mos ha comunicat.
Explica'ns, què és això de l'avaluació dels riscos? És una cosa que se sol fer quan hi ha un nou equipament? Com va això? Què és aquest?
A veure, tot centre de treball es té que fer una avaluació de riscos a fi de veure que les noves instal·lacions compleixen. I, bueno, en altres ni se mos ha comunicat ni que s'obria el nou centre de treball, ni que hi havia que fer l'avaluació, ni res de res. De fet, no mos han convidat ni a la inauguració.
Sí, sí, així és. De fet, des de l'oposició també van lamentar aquest fet, de que no se'ls convidés. Això de l'avaluació de riscos, qui ho hauria de fer, el mateix govern o a través dels sindicats, o com es fa, o assessories, o com
bueno,
es fa?
Normalment es fa amb els comitès de seguretat i salut, amb el servei de prevenció, i bueno, això està, de fet, demanat via inspecció de feina, perquè ja amb el 2022 tenim contestació d'inspecció de feina que li donaven 2 mesos a GESAI per fer les avaluacions. És veritat que encara no hi havia la nova base, però bueno, es va acordar que com hi havia unes instal·lacions que no eren permanents, que esperaríem a que estigués la nova base per fer aquesta avaluació. Jo no entenc una cosa que ja saben que s'havia de fer, que no ho hagin volgut adelantar la feina.
Ah, i dius que ho heu de fer valtros des dels comitès de seguretat i salut, eh?
Amb el servei de prevenció, conjuntament.
Ah, i el servei de prevenció, què és, del govern?
Sí, és el servei de prevenció de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
I entenc que aquest és un servei ja pertanyent al govern balear.
Sí.
Això és obligatori, aquesta avaluació de riscos?
Jo entenc que sí, per lo poc que som, no som juristes, però tot centre de feina té que tenir una avaluació de riscos per tal d'evitar possibles accidents i lesions del personal.
Bé. Bé, o sigui, que d'entrada ja assenyaleu aquesta mancança pel que fa a l'avaluació dels riscos d'aquest nou equipament. Ho heu fet saber, heu interposat algun tipus d'instància, denúncia, o no sé com dir-ho?
Sí, a veure, de fet, fa un mes hauríem d'haver tingut una reunió del Comitè de Seguretat i Salut que des de la pròpia gerència van boicotejar, per dir-ho d'alguna manera, perquè la convocatòria estava feta i, bueno, ara mos han tornat a convocar de cara al pròxim dimarts. Però bueno, anem a veure el dimarts què mos volen dir. Ho estan sol·licitant per activa i per passiva, però no pareix ser de plat de bon gust escoltar-vos.
Ja veig. Per cert, qui convoca aquest comitè de seguretat i salut? Perquè entenc que tu ets el president, no és el propi president el
sí,
que el convoca?
Jo faig la convocatòria junt amb la secretària i l'última vegada pues, mos vam ajuntar a la part social, és a dir, el que seríem els dels sindicats o dels treballadors, i l'únic que vam tenir és una contestació per part de gerència que havien de valorar si es podien reunir o no.
Ah.
un parell de dies més tard ens van dir que, bueno, que com hi havia falta de part de la part empresarial, que no es podien reunir, quan en altres reunions faltant personal s'ha fet perfectament.
Anem a pams, què és aquest comitè de seguretat i salut? Qui el conforma i quines funcions té?
Bueno, aquest comitè de seguretat i salut el conforma, per una part, la part social, que seria una part dels representants de treballadors, i d'altra banda una part de el que seria l'empresa, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
que en aquest cas pues, sol venir algú de direcció i mandos intermitjos.
L'empresa vols dir l'àrea de salut?
En aquest cas és GESAIP, que és l'empresa pública del govern, que porta sí, el servei d'ambulàncies. I, bueno, nosaltres depenem directament d'ells.
Molt bé. Bé, en aquest cas ens dius que clar, jo, si entenc que aquesta avaluació de riscos no s'ha fet i que, a més, hi ha, segons el que m'estic deduint del que comentes tu, Javier, una intencionalitat bastant clara en que no es reuneixi aquest comitè, almenys fins ara, això ho portarà a alguna instància, alguna denúncia o alguna cosa així?
Bueno, volem escoltar a l'empresa el pròxim dimarts i també esperam que m'ho diguin perquè aquesta premura d'inaugurar sense avisar ningú, perquè, la veritat, hi ha hagut diversos amagos d'inauguració, però com hi ha hagut una miqueta de malestar per la part dels treballadors i saben que potser s'hauria pogut tenir una inauguració quizà no del seu gust, però això potser justificaria una miqueta la nocturnitària de bocilla que han fet d'aquesta inauguració, perquè la veritat la plantilla no està molt conforme amb el tracte que està rebent per part del govern balear.
Què passa? Per què intuïeu que hi hauria malestar per part dels treballadors en una inauguració?
Bueno, partint de que fa uns mesos vam fer un comitè de vaga, que al final no hi va haver vaga, però hi va haver uns acords al Tribunal d'Arbitratge, i aquests acords pràcticament es van incomplir totalment.
Explica una mica més. Doncs, aquesta crida a la vaga, quan va ser, fa uns mesos, et refereixes a...
Exacte, no t'ho sé dir, però diria que més o menys cap al gener, febrer, aproximadament.
Molt bé. A principis d'any, molt bé.
I es va fer uns acords, van dir que uns atrasos que hi havia de pagaments i tot això es farien en uns plaços i tot això s'ha anat allargant amb el temps. De fet, hi ha pagos que encara estan formalitzats, es va parlar inclús del plus de difícil cobertura que el farien per aquest any, es va parlar de la jornada de 35 hores que també s'implantaria per aquest any, de moment no s'ha treballat gens amb aquest aspecte, es va dir que reactivarien les comissions d'implantació del conveni. És veritat que hi ha hagut alguna reunió, però a dia d'avui està totalment aturat.
Explica això del conveni. No teniu el conveni, diguem-ne, en vigor?
Sí, tenim un conveni en vigor que es va firmar l'any passat,
sí,
amb efecte d'aplicació des de l'1 de gener del 23, però hi ha implantacions que no s'estan fent, sobretot les de caràcter econòmic, no s'estan duent a terme.
Es pot posar algun exemple?
Et puc posar un exemple? Sí. Per dir-te un exemple, una cosa que ens han regulat ara, el preu de l'hora extra,
sí,
de quan fem alguna hora extraordinària, que ells diuen que no són hores extraordinàries, que són ampliacions de jornada o qualsevol altre nom, però que no podem dir que és hora extra,
sí,
el càlcul va amb una fórmula, i aquesta fórmula es venia mal aplicant o no es venia aplicant fins aquest mes. I estan parlant un any i mig després de tenir vigor aquest conveni.
I pel que dius els endarreriments o no pagaments de coses pendents, de què estaríem parlant? Hores extres també o...?
Bueno, sí, són conceptes i variables que tenim. Tot el que són variables del conveni i millores que vam aconseguir no els estan aplicant.
Algun exemple ens pots posar?
Sí, tenim, per exemple, la gent que va ser traspassada des de l'empresa privada a l'empresa pública, perquè sí, abans estàvem en un servei privat i això va ser absorbit pel govern i va crear aquesta empresa pública,
sí,
el personal que va ser subrogat hauria de tenir el que es diu un CPT, un complement personal. I aquest complement personal, a dia d'avui, no saben ni com calcular-lo, perquè ja vam tenir una reunió fa més d'un any que vam fer una proposta de com calcular-ho, ens van dir que aquella forma era errònia, ens van explicar una nova fórmula, ara ens haurien d'haver portat una memòria i la fórmula d'aplicació i fa un parell de setmanes ens diuen que no, que ho hem de tornar a començar de zero perquè la fórmula que s'havia d'aplicar és la que vam parlar fa un any.
El que pareix és que l'únic que fan és demorar, demorar i demorar, no? És el que
sí, és que és la sensació que tenim, que amb tot ens demoren i ens enrereixen molt.
Pilota endavant. Bé, vaig veure les instal·lacions, no sé si les has pogut veure, noves, 13 dormitoris, abans definíem allò gairebé 900 metres quadrats. A més, vam veure que a la base del 061 també disposaria de 3 ambulàncies, més una altra de reserva, una de suport bàsic amb 2 tècnics, una altra de suport vital avançat amb un tècnic d'emergències, un infermer i un metge, i una unitat de transport sanitari no urgent amb un tècnic d'emergències. Com estan les ambulàncies? Ho dic perquè a través de les xarxes hem rebut el comentari d'una persona que sabem que treballa en el servei d'ambulàncies que deia el següent, deia que no estan en bones condicions aquests vehicles i que clar, encara que tinguem unes instal·lacions bones, si no podem arribar als serveis d'emergències a l'emergència, doncs bé, de poc servirà.
Bueno, és una situació una miqueta desastrosa. Els vehicles, hi havia previsió fa quasi un any de que es renovassin i per temes administratius o diguem-ho com vulgueu, de licitació, pues no es va dur a terme la licitació al complet i bueno, seguim amb vehicles que s'haurien d'haver canviat ja fa temps. El tema està, el manteniment que tenim d'aquests vehicles, al meu gust, i una opinió personal, deixa molt que desitja. De fet, tenim ara mateix vehicles fent feina amb llums de revisió, amb sorolls a alguna roda que no en sé de mecànica, però que són coses que no són normals, i molt menys amb un vehicle que necessites que estigui al 100%.
Quan dius llums de revisió, què vol dir això?
Bueno, tenim el quadre d'instruments del vehicle que sembla un arbre de Nadal.
Ja t'entenc.
S'encenen llums per totes bandes. I això vol dir que hi ha algun tipus d'averia.
Déu-n'hi-do. Saps quants anys tenen aquestes ambulàncies?
Sí, no, són bastant recents. Són aproximadament del 2018.
Clar, no són tan velles, no?
El que passa que s'han cuidat bastant malament perquè era una empresa de renting, o no sé com es diu, és una fórmula que portava tot el manteniment i tota la història, però Formentera té les seves característiques, les empreses de renting són empreses grans i no s'amolden als preus, als tractes del comerç de les illes, de la insularitat que tenim, pues, diuen que tot és car, que el servei no els hi donen les oportunitats que ells voldrien en quant a una prestació d'un servei que li portis el vehicle i la tinguin en seguida. Jo entenc que és difícil, de fet jo tinc el meu cotxe a dia d'avui al taller i he tingut que esperar 2 setmanes, però sí. Bueno, és un servei d'emergències, és un servei que jo trobo que paguen un preu bastant elevat, perquè el preu que es va adjudicar aquests vehicles era en principi per 2 anys, són vehicles que ara ja tenen quasi 6 anys i sí. Tu no pots pagar el mateix lloguer d'un vehicle que té 6 anys que d'un vehicle que et vas a quedar només per 2 anys.
O sigui, que et refereixes que les empreses de renting no han fet un manteniment adequat i han assenyalat en aquest cas les condicions que tenen aquí amb els tallers insulars i tot això.
Sí, jo entenc que és complexa, però no ajuda. I jo també dic una cosa, això és una cosa que està estudiada, i quan un vehicle no està en condicions, aquí potser em tiro un tir al peu, però quan un vehicle ja està malament, el cuidado d'aquest vehicle va en depriment. És a dir, el normal és que si tu tens una flota impoluta, el cuidado per part del personal siga més òptim.
Clar.
Van amb més seny. Però quan tu ja tens un vehicle desastrós, com és el cas, és més difícil tenir en compte perquè ja no saps si el que li trobes de nou és nou o ja ho tenia.
És clar.
Tenim tal nivell d'incidències que no sabem quina incidència és nova i quina és antiga.
Et refereixes amb el manteniment dels vehicles, eh?
Sí,
Déu-n'hi-do. Ha estat molt, molt interessant, de veritat, Javier, xerrar amb tu, perquè hem vist una altra cara d'aquest nou recurs, d'aquesta inauguració que es va portar a terme doncs, aquesta setmana, i vam ser a Radio Illa. La veritat és que ens va impressionar el bon aspecte que fan les instal·lacions, però també ens va cridar l'atenció això, el fet de que de que els propis sindicats no hi siguéssiu, i per això avui volíem parlar amb tu per fer-vos també protagonistes d'aquesta nova obertura del servei de la base del 061 a Formentera, en què veiem que hi ha moltes coses a millorar. Hem parlat del mal estat de les ambulàncies i també t'has referit a, doncs, aquesta absència de l'avaluació de riscos que s'ha de portar a terme, doncs, vosaltres juntament amb el servei de, amb un servei de l'àrea del GSAIP. En aquest cas et referies al servei d'avaluació de riscos, no, de recursos...
De prevenció.
Això, perdó, sí, de prevenció de riscos. Bé, i tot això sumat a un malestar de la plantilla que, com ens has exposat molt bé, doncs bé, perquè algunes de les condicions del conveni no s'estan portant a terme i teniu pendents alguns dels pagaments des de fa mesos. Déu-n'hi-do, quin panorama, Javier!
Sí, és bastant complexa. També, si em permets, destacar una cosa, que sí, és molt polític dir que hi ha tres ambulàncies, però realment n'hi ha una, que és la de transport sanitari no urgent, només està prestant servei de dia. Sí que és veritat que ara durant l'estiu han posat dos tècnics, això ho agraïm perquè ens facilita molt la feina,
molt bé,
però és veritat que al vespre aquesta ambulància no presta servei i ens dificulta molt perquè la veritat que si hi ha una cadena d'incidents a la mateixa franja horària, aquesta ambulància ens és de molta ajuda i a la nit se ens donen situacions que hem de fer altes hospitalàries de l'hospital a domicili. Evidentment, a la nit no hi ha aquest transport sanitari no urgent i aquestes altes s'han de fer amb un vehicle d'urgències. El que vol dir que mentre un vehicle d'urgències està fent una alta hospitalària, només ens queda un altre vehicle i com hi ha un segon incident, no tenim recursos a l'illa. No vull crear cap tipus d'alarma, sí, però sí, penso que a l'estiu seria més que raonable que aquest vehicle prestés un servei 24 hores per l'illa de Formentera. Sí que és veritat que la incidència és baixa, de que hi hagi tres incidents, però ja s'ha mos adonat durant la franja horària diurna que hi hagi tres incidents d'importància i que hi hagi tres recursos ocupats. Per tant, també penso que el govern s'hauria de replantejar, no mirar només els números, sinó mirar que Formentera no pot fer venir vehicles per art de màgia i donar prestació de servei als ciutadans. Que
sí, sí.
S'ho han de fer mirar una miqueta, que a l'estiu tenim molta població flotant i la necessitat del servei pot ser molt més elevada que no el que tenen previst els números.
En Javier s'està referint a la unitat de transport sanitari no urgent, és a dir, l'ambulància només de desplaçaments, el que deia ell, per les altes, que està dotada amb un tècnic d'emergències, però dius que només durant el dia, això què vol dir, de quina hora a quina hora?
La veritat no t'ho sé dir exacte, perquè com ho han canviat diverses vegades, però normalment compren entre les 7 i les 9 del matí un servei de 12 hores diurnes.
Molt bé. I el problema és que quan teniu una alta a la nit i heu de fer aquest transport, clar, com que no està l'ambulància de transport sanitari no urgent, s'ha de fer amb una de vital bàsic avançat o de vital... Perdó, de suport vital
normalment
bàsic.
Normalment és en la de suport vital bàsic.
Sí.
I el que això implica és que si hi ha un servei d'avançada o de bàsica, ell té que anar a l'única ambulància que queda i en aquell moment, si sortigués
un
altre...
Un segon servei, adéu. Clar.
Adéu, sí, tal qual.
Un plaer xerrar avui amb en Javier Ribas, president del Comitè de Seguretat i Salut PITIUS del GSAIP, l'entitat pública empresarial depenent del Govern Balear de Gestió i Assistència Sanitària aquí a les PITIUS. Javier, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, bon dia.